Revolució 4.0 amb Xantal Llavina. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Hola, com esteu? Benvinguts al Revolució. Avui comencem amb una frase que va dir un emprenedor americà del segle XIX, George Adair. Aquesta: tot el que sempre has volgut és a l'altra banda de la por. Per pensar-hi, doncs sense por comencem, i sense por us avancem els quatre motius que us oferim per quedar-vos al Revolució. Motiu número 1. Avui la sociòloga Liliana Arroyo i el psicòleg José Ramón Ubieto ens presentaran el seu llibre Bienvenido Metaverso. Avui reflexionarem sobre virtuts i defectes del món virtual que ja tenim aquí. Motiu número 2. Ens explicaran tots els detalls d'un hub innovador que està impulsant a Barcelona un gegant de l'alimentació mundial. També el motiu número 3. Parlarem del boom de les instal·lacions fotovoltaiques a moltes comunitats de veïns. Motiu número 4, coneixerem les virtuts del projecte Coach, en què professionals comparteixen el seu temps i els seus coneixements amb joves que volen entrar al món laboral. Una gran idea per evitar que molts joves es rendeixin per falta d'expectatives. Per tant, com serà el món de demà? Comencem, oients, a revolucionar-nos. De seguida conversarem amb dues persones que practiquen una activitat molt recomanable: pensar. En un món cada vegada més digital, més tecnològic, més innovador, la sociòloga Liliana Arroyo i el psicòleg i psicoanalista José Ramón Ubieto es pregunten on es du tot plegat, no? És bo que ens endinsem en el metavers? Per què ens fascina tant la tecnologia? Preferim el món virtual al real per no enfrontar-nos a les nostres pors? No us perdeu una conversa que promet ser molt interessant i entre persones de carn i ossos. Liliana Arroyo i José Ramón Ubieto, bona nit, benvinguts al Revolució 4.0.
Què tal, bona nit.
Què tal, Liliana, tot bé?
Gràcies per convidar-nos.
Molt bé, heu publicat el llibre, felicitats. Bienvenido Metaverso, amb un interrogant. Important aquest, l'interrogant. Vosaltres respondríeu sí o no a la pregunta del títol del llibre, José Ramón?
Home, si fos tan fàcil, és una mica més complicat, no? Sí, benvingut tot el que són innovacions que ens facilitaran la vida, però no a coses que ens l'alienaran. Per tant, al llibre fem una mica de balanç de quines coses hem de donar la benvinguda i quines altres hem de prendre una mica de precaució perquè ens la poden complicar.
Tu també penses el mateix, Liliana, sobre benvingut metaverso sí o no?
Exacte, l'interrogant és posat molt, molt, molt a propòsit, perquè per mi benvingut metaverso sí, sempre i quan sigui un metavers inclusiu i que ens permeti avançar cap a les societats que volem, en les que volem viure, no? Però no qualsevol metaverso, no qualsevol forma de metavers em sembla que pot ser benvingut.
Clar, perquè José Ramón l'heu escrit, no? Em diries?
Mira, la tecnologia sempre va per davant de tot, no? Després la gent s'ha d'ajustar a aquestes innovacions i després venen les lleis que miren de regular tot allò, no? Nosaltres tenim un objectiu molt modest de contribuir al que creiem que s'ha de fer amb cada innovació tecnològica, que és una mena de correcció social. És a dir, quan surt una tecnologia hi ha com una mena de pico, no? Hi ha un hype que diu tothom se sobrecita amb aquesta història, però després s'ha de baixar una mica a terra, s'ha d'aterrar i s'ha de reflexionar sobre les implicacions que té. Llavors, el que volíem amb aquest llibre és mirar d'analitzar quines implicacions té en la presència. La presència vol dir en l'educació, vol dir en la salut, vol dir en la sexualitat, a la política, a les relacions socials. Per tant, ens convenia començar ja a fer aquest anàlisi abans de que la tecnologia ens passi per sobre, no?
No sé si quan heu fet aquest llibre us heu creat els propis avatars al món meta o encara no, sí?
Bueno, hem fet, Liliana explicarà, jo particularment he fet una incursió al metavers per mirar-lo de dins i veure una mica de què va la cosa, sí.
Liliana, què és el que heu fet? He fet aquests avatars del món meta?
Sí, exacte, és a dir, per poder parlar, per poder palpar què és el que s'hi està coent, no ho podem fer des de fora, sinó que ha de ser des del que en sociologia diem que és l'observació participant, no? I per tant, doncs, per tal de poder entendre la dimensió i les diferents capes, no?, que pot tenir aquestes promeses digitals, doncs hem hagut de fer una incursió, com diu el José Ramon. De metaversos n'hi ha molts, és a dir, jo en concret no m'he fet un perfil a Meta específic al de Facebook, sinó que he provat altres espais amb ulleres, sense ulleres, no? Perquè hi ha diferents propostes i cap d'elles està plenament consolidada, no? Però, per exemple, sí que vaig tenir una experiència molt divertida en un congrés de sociologia que es va realitzar l'any passat. I una de les invitacions era un congrés que, òbviament, s'havia de fer... es va fer híbrid, però finalment s'havia proposat fer híbrid, però finalment es va fer online, havia de ser a Barcelona, però finalment va ser tot online, i part del networking el van voler traslladar a una plataforma que es diu Allspace, no? I allà sí que se'ns va convidar a tots els congressistes que ens féssim un avatar i ens passéssim per la zona de networking, que era una mena de discoteca, no? I la curiositat era que hi havia molt poqueta gent participant, no? Perquè ens vam adonar, doncs, que això, que hi havia moltes barreres, que la gent, doncs, troba que pot ser un sucedani, i per tant va ser una de les primeres incursions i va ser molt interessant.
Obriu el llibre amb una cita de l'entomòleg Edward Wilson, que resumeixo: tenim emocions del paleolític, institucions medievals i tecnologia dels déus. Això inevitablement porta al conflicte.
Bueno, sí, això el que ens diu és que com hi ha una substància del ésser humà que és atemporal, és a dir, hi ha preocupacions que teníem els nostres avis i que continuen tenint nosaltres i tindran els nostres nets, sense dubte, no? Això és atemporal. Les institucions van modificant-se, van canviant, no? No a vegades a la velocitat que ens agradaria, però el que canvia sobretot és la tecnologia, no? I aquesta tecnologia, com ara estem veient, prenem el cas de l'Elon Musk, no? Un pot arribar a creure que és Déu quan està ficat allà dins, no? I si tu veus els personatges, no? Jeff Bezos, Elon Musk, el propi Zuckerberg, són tots personatges una mica endiosats, no? Uh-huh. Personatges que la imatge, la exacerbació que provoca tot allò digital i les pantalles fa que un acabi creient-se que és Déu. És un risc que té tot aquest món.
I li pregunto també a vostè, no? El nostre cervell no evoluciona tan ràpid com caldria per assimilar tants canvis tecnològics com ara el metavers. Nosaltres vam parlar de Meta aquí amb una persona especialista i ens deia d'aquí 10 anys, d'aquí 10 anys estarà més present que ara, però està el nostre cervell preparat per viure tan virtualment, de forma tan virtual?
Bueno, no és només el nostre cervell, és sobretot també la nostra subjectivitat, és a dir, allò que volem i allò que desitgem, com podem anar ajustant els desitjos amb la realitat de la nostra vida quotidiana, no? El cervell va modificant-se i va, evidentment, adaptant-se, però les modificacions són a molt llarg termini. És a dir, tu no modifiques el cervell. La plasticitat neuronal no es produeix de manera tan ràpida, no? El que sí que es produeix de manera més ràpida són canvis socials, no? La gent ara lliga per internet. Abans ho feia presencialment. Això canvia més ràpidament, no? Però pel cervell continua sent un misteri la relació sexual.
I am proud to announce that starting today, our company is now Meta.
Aquest era Mark Zuckerberg pronunciant una paraula de dues síl·labes que qui sap si transformarà la història de la humanitat. Meta, el món meta, és un invent a l'alçada, no sé, si de la roda, de l'electricitat, del telèfon o fins i tot d'internet, o encara cal veure-ho. Liliana, què em diries? Que encara cal veure-ho, no? Potser...
Sí, jo diria que encara cal veure-ho, és a dir, estem en un moment en el que l'evolució cap a Meta és més incremental que disruptiva, no? Diguéssim, perquè la tecnologia que ha de fer possible que això sigui massiu i que estigui democratitzat encara ha d'arribar, no? Tenim encara moltes barreres a nivell de maquinari, no? Fan falta unes ulleres, fa falta una connexió molt potent, no? Doncs per poder participar en aquests espais immersius. Per tant, el que tenim ara és més una promesa, una sèrie de promeses, una sèrie de propostes, no? D'horitzons cap a on s'està caminant, però encara no està gens consolidat. No està gens consolidat ni a nivell tecnològic ni tampoc a nivell d'utilització, perquè si mirem les dades del volum d'usuaris que hi ha en cadascuna d'aquestes propostes, realment és molt petit, no? I perquè ens fem una idea, en el cas de Facebook estan invertint molts milions de dòlars, és on més estan invertint ara mateix, i en canvi, des de que ho van anunciar, porten dos trimestres perdent diners, i Meta és un model de negoci, diguéssim, que només els aporta l'1% dels seus beneficis. Per tant, ni tan sols a nivell econòmic està tenint rèdit. No? Llavors, creiem també que per això és un moment oportú per fer el llibre, perquè en aquest moment en el que encara s'estan definint aquestes propostes, encara s'estan sondejant les sensibilitats i, diguéssim, el desig de les persones i de les organitzacions d'entrar en tot aquest món, en aquest joc, no? De miralls immersiu, doncs és justament el moment de fer-nos les preguntes per poder fer aquesta correcció social d'aquesta innovació tecnològica en la direcció que ens sembli oportuna i no només que dictaminin doncs grans inversors, no? Que veiem doncs, que en els models actuals de l'economia de l'atenció això ens està portant alguns problemes derivats, no? No només de concentració de riquesa, sinó també a nivell de desinformació, d'efectes sobre la democràcia i de més. Per tant, és un bon moment per fer-nos preguntes. D'aquí als propers 10 anys, que això estigui consolidat, tant de bo puguem crear prou consciència ciutadana i prou consciència com a usuaris / clients, segons el model, com per poder-nos apropiar d'aquestes tecnologies que ens estan prometent.
Clar, metavers o la tecnologia en general, us pregunto, no? Perquè la tecnologia a vegades supleix mancances emocionals, ho dic perquè us poso uns exemples. Anem a un concert i molta gent el grava amb el mòbil, no? En comptes d'estar pendent, doncs, a vegades de l'escenari. El Barça ha de xutar un penal al Camp Nou i molta gent el grava amb el mòbil, no? I no el viu mirant-lo directament, no? Vas a un restaurant d'alta gastronomia i estàs més pendent de penjar cada plat a Instagram que no de gaudir del menjar, no? Perquè si volem viure experiències a través d'una pantalla, no? I no de la realitat, no?
Sí, no és només la pantalla, no? La manera en què un se satisfà té molt a veure amb els discursos socials, és a dir, si el discurs social diu que una dona ha de ser independent, que ha de trobar, diem, els seus propis recursos, doncs les satisfaccions s'hauran de veure amb això, no? Amb certa independència, a l'hora de triar parella, a l'hora de formar la vida, no? Ara vivim en un món on no n'hi ha prou amb gaudir, s'ha de mostrar que gaudeixes, perquè gaudir tu sol no té gaire sentit dins del discurs social, no? Per tant, totes aquestes fotos el que estan dient jo vaig estar allà. I aquesta frase, no? Jo vaig ser, és molt important, no? I per tant, no tindria gaire sentit que estiguessis veient la final de la Copa Europa del Barça, quan arribi, i no ho diguessis a les xarxes, perquè llavors el gaudi seria una mica inferior.
Clar. Per això dius, vivim en un individualisme de masses, no? També.
Sí, perquè l'individualisme és un pensament que se separa una mica de la massa i vol tenir la seva pròpia enunciació, no? Però la paradoxa és que ara anem a Londres, Berlín o qualsevol país i trobem que tot és igual, les mateixes botigues que teníem aquí, i tots anem al mateix low cost i tots pràcticament fent el mateix. Llavors és un individualisme, però és un individualisme de masses, no, no té el sentit de l'originalitat.
¿Com diferenciarías el mundo de los sueños de la realidad?
Es la pregunta la que te ha traído aquí.
¿Qué es Matrix? Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. Que eres un esclavo, Neo. Una prisión para tu mente. Matrix es un sistema, Neo. Ese sistema es nuestro enemigo.
Procura comprender la verdad.
¿Qué verdad?
Matrix, és possible o sempre haurem de viure al món real? M'agradaria saber de metavers, Liliana, qui o què heu descobert, no? Ja darrere del metavers, bàsicament és un negoci, no?
Ara mateix, totes les propostes que hi ha de metavers, hi ha un negoci al darrere, fins i tot en aquelles que són distribuïdes i on no hi ha directament una única empresa, no? Per exemple, és el cas de Decentraland, que presumeix de ser descentralitzat i de més, i de tenir el seu codi publicat a GitHub, no? Que és un repositori on qui vulgui pot consultar el codi, no deixa de ser un entorn d'especulació immobiliària, no? És a dir, ara mateix continua sent una proposta es continuen sent propostes que encaixen molt bé amb els esquemes de l'economia de l'atenció i amb una forma de capitalisme molt exacerbada que està molt lligada també a, doncs, a la recollida de dades personals i tot el que té a veure amb l'economia de les dades. Però això no té per què ser així sempre, és a dir, igual que ara també tenim opcions de codi obert, no?, i de programari lliure, per què no podríem pensar en metaversos que siguin de programari lliure, no? I a més, metaversos doncs, que poguessin ser accessibles, no? No només per a aquelles persones que tenen la capacitat de comprar-se les ulleres o el gadget de torn, sinó que hi hagi altres formes de poder-ho fer accessible, no? Per tant, una de les coses que dèiem al principi, no? Un metavers que seria molt benvingut és aquell metavers que és inclusiu, aquell metavers que incorpora persones de diferents perfils, que pot donar veu a col·lectius que actualment no en tenen, no? I després jo crec que és molt important també que trenquem d'una vegada aquesta dicotomia entre allò real i allò digital, no? I tampoc m'agradaria donar la impressió que el llibre representa o aporta com certa nostàlgia respecte a allò presencial versus allò digital o virtual, perquè a vegades quan estem presencialment tampoc no hi estem prestant atenció, no? És a dir, jo crec que està molt bé que revisem aquestes dicotomies perquè a vegades ens col·loquen en falsos dilemes, però el que sí que és veritat és que s'obren un munt d'oportunitats, moltíssimes oportunitats, no només d'escapar a la realitat, sinó de perllongar-la, no? Això també depèn de quina generació li preguntis, no? Aquesta qüestió de la digitalitat o del jugar amb les múltiples identitats i de més, però el que sí que és cert, i el José Ramón abans ho comentava, és que Meta, tant Meta com les altres opcions de metavers, alimenten una idea que ja ve des de la caverna de Plató, no? Per tant, el fons és el mateix, els anells són els mateixos, el que pot canviar és la forma.
Clar que sí. Per cert, et faig avui parlant d'aquest llibre Bienvenido Metaverso, que us recomanem des del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, amb la Liliana Arroyo i el José Ramón Ubieto. Ramón, José Ramón, digue'm un parell o tres de coses bones del metavers i dues molt dolentes. Va, què em diries fent aquest llibre?
Bueno, una bona és que és una altra manera d'escapar-se a vegades de la realitat que pot ser molt miserable, no? I a qui no li agrada de tant en tant fer-se una volta per un món alternatiu, no? Aquesta és una bona. Una altra bona és que ajudarà segurament als docents i a les persones que han de lluitar amb aquesta opa hostil que és la digitalització davant l'educació, no? Com fas tu que un nen estigui atent quan té el Fortnite al costat, no? Quan té el seu pensament mentre tu li expliques els rius de Catalunya, l'està pensant en els avatars del Fortnite, no? Llavors el metavers els hi ajudarà, els hi donarà algunes eines que poden retreure l'atenció, això és important. El món de la sanitat, ara que està tan en discussió, les tablets i aquestes coses, doncs hi ha una part interessant, que és la simulació, el que es diu els bessons digitals, no? Uh-huh. Ara tindrem metges, cardiòlegs, formats que hauran operat milers i milers de cors al metavers. I això farà que quan hagin d'operar un no serà igual, com deia la Liliana, s'hauran de trobar amb un cor de veritat, però tindran un aprenentatge més important, no? Coses dolentes. Doncs si ara ja les pantalles ens absorbeixen molta libido, és a dir, molta energia, i com sortia ahir a La Vanguardia, els nens a partir d'una edat deixen de llegir perquè prefereixen les pantalles i prefereixen aquest món, doncs el metavers té el risc de, encara, si ara tens dificultat per dir-li al nano deixa el mòbil, imagina't si a més ha travessat la pantalla i l'has d'anar a buscar al metavers. Serà una mica més complicat, no? I l'altra és que, com també assenyalava Liliana, tot això és un negoci. I en un negoci nosaltres som el producte. És a dir, en 5 minuts al metavers, 5 minuts al metavers, té el programa, l'algoritme que governa el metavers, té més informació de la que et poden donar les xarxes en un any. És a dir, perquè és un constant de dades biomètriques, de com respires, de com camines. Això planteja uns problemes de privacitat que a dia d'avui no estan resolts ni molt més.
I encara pot crear més addicció que les xarxes socials, fins i tot, també.
Bueno, aquesta és la qüestió, no? A mi no m'agrada parlar d'addicció, perquè haurien de criminalitzar el 90% dels joves, no? Addicció vol dir sense paraules. I les pantalles mai són sense paraules. La gent parla, es connecta, no? Més aviat són amants de l'objecte. I l'amor a vegades pot ser tòxic, és a dir, que l'amor també té aquesta vessant d'alienació.
Clar. Per anar acabant, Liliana, tu t'agrada molt i t'interessa la tecnologia, perquè vas escriure un llibre ja amb un títol ben clar, Tu no eres tu selfie. Ara aquest llibre, Bienvenido Metaverso, com és que com a sociòloga t'interessa tant la tecnologia? Per algun motiu en concret?
Sí, bàsicament perquè té un impacte social altíssim, no? No només a les nostres vides individuals, allò personal, laboral, professional i demés, sinó també la nostra vida col·lectiva, no? I una mica el José Ramón ho apuntava abans en el cas de la connexió en el metavers, l'important no és només connectar, sinó vincular-se a altres persones, no? De fet, fa unes setmanes estàvem en una xerrada on la gent de Reporters Sense Fronteres explicaven que havien creat una biblioteca de llibres no censurats a Minecraft, no? Que no és exactament un metavers, però podríem encabir-lo en aquest món, no? Paral·lel, digital, on pots construir edificis i civilitzacions, no? I ens deia, diu, vam dedicar moltíssima expertesa tècnica a fer un dels edificis més grans dintre de tota aquesta plataforma que s'anomena Minecraft. Diu, per al final trobar-nos que la gent anava amb el seu avatar a la biblioteca, es passejava una mica, fullejava quatre llibres, però el que acabaven fent era seure a la gespa d'aquest edifici per quedar-se allà a la tarda xerrant, no? És a dir, fixa't que ens n'anem molt lluny, diguéssim, ens n'anem a la digitalitat per acabar fent coses que també fem en presencial, no? Per tant, la connexió humana, la connexió social, la pressió social, la identitat i aquest reconeixement de l'entorn és impressionant. I una cosa que vaig descobrir amb les entrevistes que feia el jove sobre la seva experiència digital quan preparava el primer llibre era que una selfie és completa en la mesura que la penges i que al final tens un retorn de comentaris, no? I que mostres, ets vista i a més doncs, tens cert rèdit social, no? Diguéssim que tens retorn com en popularitat. Per tant, allò que dèiem abans de dir anem a un concert i ho vivim a través d'una pantalla, si tu li preguntes a un jove et diu no, és que l'estic vivint doblement, perquè l'estic vivint en el moment que el gravo i l'estic vivint fins al moment en què rebo l'últim comentari després d'haver-ho penjat a les xarxes socials.
Clar. Per tant, com expliquem en aquest programa, som més digitals que mai, però per anar acabant, José Ramón Ubieto, jo crec que hem de tenir més cap, no? Amb la digitalització, amb el metaverso, amb tota la tecnologia, el que cal és més cap, no?
Sí.
I sentit comú a l'hora d'utilitzar-la, perquè és que, clar, si no acabarem tots malament.
Exacte, no ens hem d'inquietar gaire, no? Hi ha un filòsof alemany, Martin Heidegger, que té una conferència molt maca que es diu Serenitat, no? I diu, les innovacions tècniques s'han d'acollir, les novetats, però no hem de renunciar mai als principis. Si la privacitat i el respecte són importants a la presencialitat, ho han de ser a les pantalles, no? Clar. Si ens orientem per aquests principis que ens serveixen a la presencialitat, no hauríem de preocupar-nos gaire, però sí ser conscients de les implicacions que té.
Molt bé, doncs felicitats per aquest llibre Bienvenido Metaverso que recomanem des del Revolució. Gràcies a la Liliana, al José Ramón, gràcies per ser avui al Revolució i sobretot per ser-hi vosaltres i no haver enviat els vostres avatars ni cap algoritme al programa.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Moltes gràcies per convidar-nos.
Si tens suficient informació per fer un pla de negoci de la teva idea, és que ja és massa tard. Bill Gates. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Quan estàs dissenyat per a no perdre cap oportunitat, tot el que es presenti encaixa amb els teus plans. Nou Toyota Yaris Cross Electric Hybrid, el nou referent dels suburbans, dissenyat per a tot el que et proposis.
Toyota, liderant el canvi.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Ja sabeu que amb Solideo estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual. I digue'ls que piquin, 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 piquin. Això és per Catalunya, malenteo, però chillin, 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 chillin. Posant el cul a terra i el covard en equilibri, libri, 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 libri. Això és per Catalunya, malenteo, però chillin.
Revolució 4.0, amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Com serà la Catalunya del 2030? Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Baby, no es mola el jaleo.
Nos mola el jaleo. Planeta Verd.
Salvem el planeta, salvem les coses guais, salvem les vacances i abolim el treball. Salvem les balenes i també els elefants, salvem el planeta abans no sigui massa tard.
Planeta Verd, com podem tenir un planeta millor? Amb el canvi climàtic necessitem molts canvis. Avui volem parlar també d'un tema que segur que us interessa. Ángel Baños, cofundador i director comercial de Solideo. Bona nit, benvingut al Revolució, què tal?
Bona nit, bona nit.
I la Irene Gómez, responsable també d'instal·lacions fotovoltaiques de comunitats. Què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Avui, aplaudiment pels dos. Clar que sí, volem parlar justament d'una qüestió que ens consta que va creixent, no? Les instal·lacions fotovoltaiques, no? Comunitats de veïns, una bona mesura per fer front al preu de l'energia, per una banda, i per buscar fórmules imaginatives, no? Definim d'entrada què és una instal·lació fotovoltaica compartida, no? En aquest cas, per aconseguir doncs el que es demana, no? Amb totes les mesures del canvi climàtic que reduïm la contaminació i que, per tant, pensem en energies verdes.
Correcte. Doncs, bé, és molt senzill. Nosaltres el que pretenem és que amb qualsevol teulada que tinguem, doncs, amb una comunitat de veïns, en aquest cas, no?, amb un edifici plurifamiliar, en la majoria dels casos, puguem utilitzar tota la teulada per tal de repartir una energia. Ja no estem parlant d'espais de plaques fotovoltaiques per veí, sinó d'una repartició energètica. D'aquesta manera, doncs, podem aprofitar molt millor la teulada quan moltes vegades tenim un espai limitat o no ens haguem de discutir, diguéssim, per parcel·lar el terrat, no?, que és el que moltes vegades crea un conflicte.
I és cert que cada vegada és una opció de més comunitats, de veïns, cada vegada que es contempla més, sí?
Sí, cada cop més rebem més sol·licituds. Al final, el funcionament és molt senzill. El que fas és omplir la coberta amb l'espai que tinguis i reparteixes tant els espais comuns com a cadascun dels veïns que estiguin interessats. Si són 20 veïns i hi ha 10 que es volen afegir al tema, no?, d'aprofitar l'energia que produeixen al seu terrat, doncs perfecte.
Clar. Ens preguntem, no?, per què és útil, no? Estem parlant d'energia per a cada pis o també elements de la finca com energia per l'ascensor, la llum, la porteria... És a dir, tot això es comparteix, no? Es comparteix amb tots els veïns.
Sí, no té per què ser amb tots els veïns. Sí que de la generació, diguéssim, d'aquestes plaques fotovoltaiques, podem escollir adjudicar una part d'aquesta producció a les zones comuns per reduir la factura de la llum en les zones comunitàries i, per tant, tot aquest estalvi serà per tots els veïns, i per altre cantó podem aprofitar una part d'aquesta energia pels veïns que vulguin a casa seva, és a dir, a cada comptador que li adjudiquem o que li adjudiquin en acte els veïns de la comunitat.
Per tant, ens preguntem això quin estalvi significa a l'any, no?, aquesta energia verda?
Mira, en les comunitats de veïns el primer factor que limita seria l'espai disponible. Si tu tens espai disponible, doncs, perquè cada veí pugui fer la instal·lació que li cal més als espais comuns, pots estar estalviant com un particular més de la meitat de la factura de la llum amb la instal·lació de plaques solars. Després, doncs, si tens coberta disponible, doncs, per només cobrir la meitat de la necessitat, doncs, anirà en proporció. Vale? Al final, el que mirem és que sigui una instal·lació que tingui un sentit a nivell tant econòmic com energètic. Llavors, ells fan la instal·lació al final té un període d'amortització que si és interessant, doncs endavant.
Clar, i la pregunta és de quins preus estem parlant, no? Perquè ara, clar, la gent, val la pena que faci aquesta inversió? De quin preu estaríem parlant? Quan és comunitat de veïns, quan és repartir-ho, no?, amb diversa gent?
Sí, absolutament val la pena, sí o sí, això és, diguéssim que no hi ha discussió, però no hi ha un preu establert, és a dir, depèn molt de la instal·lació que fem, de la dimensió, com deia l'Àngel, no?, de segons l'espai que disposem, etc. Però parlem de vegades de que hi ha comunitats en les quals cada veí només ha de portar al millor 500 euros al cost de la instal·lació, doncs perquè és per cobrir zones comuns i una part del seu consum. I tenim, clar, quan parlem, per exemple, Perdona.
No, tranquil·la, digui, endavant.
Quan estem parlant de produir per tot el consum que tenim, diguéssim que una instal·lació que ens costaria una instal·lació individual uns 4.000 euros com a mínim, doncs podem estar parlant de la meitat.
Clar. I pregunto si s'ha de posar d'acord, no? Ja sabem que les comunitats de veïns, doncs, hi ha algú que pot pensar, a mi ja estaré com estic, jo no vull canviar, un altre pot dir, doncs jo sí, i clar, estem parlant ara mateix de 10, 20, 30 veïns. Clar, ens preguntem si cal unanimitat a tota la comunitat, sí?
No, no cal. Quan estem parlant, per exemple, de cobrir el consum comunitari, amb una majoria simple n'hi ha prou. És a dir, amb un 50% més 1 de la finca en tenim prou. Això és el que marca la llei per poder fer un autoconsum compartit, que es diu, en zones comunitàries.
Quin percentatge has dit, perdona?
Un 50%
més 1. Un
50%
sí.
Més 1? Sí, o sigui, la meitat més 1. És a dir, hem de superar o el 50% de coeficient o bé el número d'unitats més 1.
Ens preguntem, no?, fins quan... Quants anys han de passar, no?, perquè la instal·lació sigui rendible? Ha de passar uns anys. Això no és immediat, no?, perquè entenguem bé el funcionament.
Bé, ai, perdona.
Mira, des del primer dia la instal·lació és rendible, és a dir, des que tu connectes ja estàs estalviant. Llavors, el període d'amortització global, doncs estem entre, depèn de les subvencions, dels ajuts i de lo complicat que sigui fer la instal·lació, entre 3 i 5 anys, la majoria de comunitats estan obtenint el mateix rendiment que han fet a la inversió inicial. A més, el que nosaltres busquem en aquestes inversions és que el que tu estàs produint i el que estàs estalviant és més del que tu pagaries, per exemple, una quota de finançament de la comunitat. És a dir, si jo estic pagant 100 euros al mes, ara pago 50 i pago 30 euros de quota. Llavors estàs estalviant més del que estaves pagant a l'inici. Llavors no hi ha motiu per no fer-ho. Al final és que la gent no ho coneix, això. Si no, ho faria tothom.
Però veieu que la gent ho fa per un tema econòmic o un tema de sostenibilitat, vosaltres, ara, bueno, que parleu també, no?, amb la gent?
És un... A veure, les dues coses sumen, però, òbviament, el que l'estalvi sigui bo sempre ajuda a que es faci la primera empenta.
Clar, o sigui, primer és un tema econòmic, eh? La gent no està tan pendent, no?, del tema sostenibilitat o canvi climàtic, o sí?
Bueno, cada cop més.
Sí, cada cop més. El que passa que quasi sempre les sol·licituds són què m'estalviaré a la factura de la llum? Aquesta és la pregunta més típica.
Per tant, la gent només està pendent per aquest tema. Una altra cosa, no?, i què passa amb aquesta energia que es produeix, no?, i que és energia verda, és aquesta energia, doncs, solar, no?, no es gasta? Què passa, llavors, quan no es gasta, no?, què passaria?
El que sobra de l'instal·lació... A veure, si fem el símil, seria el mateix que si tinguessis les plaques solars a casa teva. Si tinguessis una casa unifamiliar, funciona exactament de la mateixa manera. Llavors, jo estic produint, si l'estic autoconsumint a casa, perfecte. Si em sobra, ho tiro a la xarxa i a final de mes la companyia elèctrica t'ho compensa a un preu també una mica més barat del que estàs pagant a la factura, però segueix sent interessant.
Clar. Per tant, està passant cada vegada més el creixement? Teniu controlat el creixement que està demanant la gent?
Doncs ja no tant creixement, sinó que cada cop el 70% de la població viu a blocs de pisos i hauran de fer sistemes d'autoconsum compartit. Llavors, al final, ara el que més s'escolta són les empreses o els particulars que tenen cases unifamiliars i les comunitats també per un tema de normatiu i fins i tot legal, que has de fer molts tràmits administratius amb distribuïdora, amb la Generalitat, per exemple, que Catalunya, no estan preparats, encara no tenen tant per la mà. Llavors el principal impediment és aquest, vale? Però veurem que cada cop més es veuran més comunitats de veïns, ja no només per espais comuns, sinó també per cada un dels veïns, que al final poden aprofitar-ho igual que qualsevol unifamiliar.
Clar. I està clar que llavors tothom, no?, tindria el mateix tracte, tothom pagaria el mateix, no? Que és correcte, sí?
Al final no és que tothom pagui el mateix, sinó que tothom pagarà en proporció al coeficient d'energia que es quedi d'aquella instal·lació. Clar. Llavors tot va en proporció.
Molt bé. Doncs, escolta, veiem que està canviant, no?, la manera de consumir energia. En els propers anys, què creus que passarà? Que anirà canviant molt més?
Mira, cada cop ens trobem que les plaques solars és com el començament, vale, d'aquesta transició energètica, però la gent després, a mig plaç, anirà canviant el cotxe, anirà agafant un cotxe elèctric o un cotxe híbrid. Això ajudarà també. També dins de les cases ja cada cop s'utilitzarà menys el gas o el gasoil i s'utilitzaran sistemes d'aerotèrmia. Doncs al final nosaltres estem ajudant a que tota aquesta transició, doncs la gent ha de fer en els pròxims 10 anys moltes inversions, doncs que siguin inversions interessants i que surti a compte al final.
Molt bé. Doncs escolta, moltes gràcies avui l'Àngel i la Irene. Gràcies per venir a parlar, no?, d'aquest creixement del consum de l'energia solar, energia verda, no?, i que cada vegada la gent té més dubtes, no?, saber, doncs, què passarà, cap a on anem, com es pot fer servir, i en volíem parlar avui al Revolució. Moltes gràcies als dos.
Un plaer, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Al Consorci Localred acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local.
Nous camins amb Fabián Mohedano.
Volem conèixer un projecte que és la suma de molt bones idees, intercanvi de coneixements, voluntariat, esforç, dedicació, un projecte, i més en els temps que ens toca viure, que és autènticament transformador i revolucionari. Com sempre, molt contenta de saludar el Fabián Mohedano, president de l'Agència Pública de Formació. Bona nit, què tal? Com estàs?
Molt bé, bona nit. Bon... Aquí superant refredats, Covid, el que sigui.
Molt bé, doncs espero que et posis aviat bé, Fabián. Sona aquesta cançó, San Francisco, saps per què?
A mi em recorda l'estiu fantàstic que vaig tenir aquest any a San Francisco. Però vaja, m'imagino perquè algunes notícies que han passat bones, no?
No, clar, perquè et recordi que no puc deixar de preguntar-te què et sembla, que Cisco, el gegant tecnològic, hagi apostat per Barcelona per fer un centre de fabricació de xips que hem conegut aquesta setmana, i és una bona notícia.
Doncs efectivament és una bona notícia que demostra el potencial que té Catalunya en el sector de la transformació digital, en l'àmbit tecnològic, no? I, per tant, doncs, el que hem de preparar-nos és per donar resposta amb el personal adient perquè això funcioni.
Clar. Volen dir que requeriran professionals formats aquí, sobretot també en el tema de tecnologia.
Doncs exacte, ens portarà a estar a punt amb professionals, i, per tant, el que és important és posar en alerta a la ciutadania de quines són les necessitats dels perfils del futur, no? I per això també és superimportant la prospectiva, la prospecció, i clar, que siguem capaços de dibuixar el futur a dia d'avui per anticipar-nos al que necessitaran les empreses, no demà passat, sinó just demà.
Clar. I avui hem omplert la taula del Revolució a l'estudi amb molta gent. De seguida els anirem coneixent perquè volem parlar d'un projecte, el projecte Coach de la Fundació Èxit. Anem a pans i l'adonem també primer al Nacho Sequeira, que és el director general de la Fundació. Què tal? Benvingut.
Què tal? Moltes gràcies.
Per situar-nos, després parlem amb les dues companyes, a qui s'adreça la vostra Fundació, Nacho?
Mira, la nostra fundació s'adreça a joves que no s'han tret l'educació secundària obligatòria i que, tal com està el mercat laboral, això el situa en una situació de vulnerabilitat. Fem especial focus en aquells joves que, a més, a nivell social o familiar, han d'afrontar unes barreres especials i que, per acabar, diria que són joves amb molt de talent. Que de vegades aquest concepte de, quan es parlen de fracàs escolar o risc d'abandonament prematur, de seguida pensem en joves que no tenen talent, i la nostra experiència és justament el contrari. Són joves que tenen les ganes, que tenen la motivació, i que sovint han sigut les condicions familiars o socials les que ho han fet una mica més complicat.
Fabián, perquè la realitat és que les dades són tremendes, no? Un de cada 6 joves abandona els estudis i un de cada 3 menors de 25 anys no té feina.
Doncs a veure, negar la realitat seria variant malament, no?, com a govern de la Generalitat. Està clar que tenim un repte com a país en relació a l'abandonament escolar prematur. A veure, hem baixat del 30 al 15%. Això és una bona notícia.
Sí.
El que passa que baixar del 30 al 15% sembla fàcil, o és la part més fàcil. Ara, baixar del 15 al 10%, que és el que ens demana Europa, per entendre'ns, les mitjanes europees, doncs és més difícil. I, per tant, aquí el que cal és un acompanyament sistèmic. El que us deia abans, basat en la prospecció, és a dir, per orientar la gent, per fer l'acompanyament, aquestes persones que fan l'acompanyament necessiten saber què li passa al mercat de treball, quina és la qualitat del treball, quins són els salaris que s'estan pagant. I, a més, d'això de retruc ajudarà a les empreses a trobar els perfils professionals. I, a més, per exemple, ajudarà les dones a trencar fronteres cap a professions masculines, on sovint estan els bons sous.
Clar. Nacho, un dels vostres programes de referència és aquest que comentava, Projecte Coach. Què és i per què ha nascut? Es tracta d'assessorar-los millor?
Mira, és molt senzill. Això va néixer l'any 2008. I té tot el sentit del món que nasqués el 2008 perquè enganxa amb la primera crisi. En la primera crisi les empreses, com bé diu el Fabián, ens comencen a dir no ens podeu enviar joves que no tinguin una certa formació qualificada. I nosaltres diem, bueno, genial, però per què no li expliques tu directament aquest missatge? I així va començar el Projecte Coach. Nosaltres formem a voluntaris d'empresa, moltes vegades empreses grans, empreses multinacionals, on els joves visitant aquesta empresa poden veure molts perfils laborals i sobretot poden tenir, et diria, una experiència inspiradora de cap on va aquest mercat laboral, quins són els perfils que tindran més sortida, quines competències són claus, i això amb aquesta relació un a un és el que suposa un punt d'inflexió en aquests itineraris formatius.
Doncs ara anem a fer un exercici del que ha passat en aquesta realitat, no? Dos protagonistes d'aquest projecte, la Magda Pérez, voluntària corporativa del Projecte Coach. Bona nit, què tal?
Hola, bona nit. Magda Robas, Robas.
Robas. Disculpa, tu treballes a Aigües de Barcelona, correcte?
Sí, sí, sí.
I et vas apuntar al projecte. Quina era la teva tasca?
Sí, a veure, jo porto treballant a Aigües de Barcelona ja 27 anys, no? He estat en diferents departaments, no? I ara estic com a controller. I la veritat és que quan em van presentar aquest projecte, el coaching ja és una disciplina que m'atrau des de sempre, no? He fet diferents cursos, he rebut coaching un parell de vegades, i això ha sumat al fet doncs, de que l'empresa em donés l'oportunitat de participar com a voluntària, donant recolzament i orientant a joves en el seu futur professional, doncs vaig pensar que era una oportunitat que no podia perdre.
Clar.
No podia deixar passar.
I, per tant, has fet de coach de l'Àngela, ara ens ho explicareu, l'Àngela Alegrías, que participa al projecte. Què tal?
Bien, bien.
Val. Tu vas conèixer la Magda fa uns mesos, oi?
Sí.
I què és el... Explica'm què feies, quan et van proposar participar.
Cuando me dijeron que para participar en el proyecto Coach, me dijeron que pues iba a ser, o sea, yo la iba a tener un voluntario pues que me iba a explicar los departamentos de una empresa y todo esto. Y pues nada, cuando me tocó conocer a mi Coach fue por videollamada. Justamente no pudo estar ese día porque también estaba mal alta, estaba enferma.
Caray.
Madre mía.
¿Qué ha pasado? Yo una paso.
Justamente estaba enferma. Y bueno, la conocí por videollamada, todo fue muy, o sea, como que de, bueno, primera, o sea, impresión fue como que, wow, me va a caer súper bien. Y nada, cuando nos dijeron que ya teníamos que ir a la empresa a conocernos, pues a empezar el proyecto, me explicó qué es lo que íbamos a hacer, de qué se iba a tratar ese día, lo que íbamos a hacer y todo. Y pues nada, fue una experiencia muy bonita conocerla a ella.
Clar, perquè què li vas explicar a una amiga, Magda? Explica'ns aquesta conversa. Què li vas explicar?
Sí. Bueno, jo dir-vos que la veritat és que vaig empatitzar amb l'Àngela des del minuto. Per mi va ser com un amor a primera vista, la veritat. I el primer dia doncs, vam tenir una xerrada doncs, per conèixer-nos, no? I a partir d'aquí cada sessió anava orientada doncs, a uns determinats objectius, no? Va tenir l'oportunitat de conèixer diferents àrees de l'empresa, de parlar amb diferents professionals, va rebre l'assessorament de recursos humans per fer entrevistes i per fer el currículum, i a més doncs, vam estar dissenyant juntes el que li vam dir com un mapa, no?, d'on volia arribar a nivell professional i quines passes hauria de seguir per arribar-hi, no? Sobretot vaig ficar molt d'èmfasi en que el camí és llarg, però que l'ha de moure un propòsit, no? El per a què, no?, que li deia sempre, no? Perquè crec que si tens clar el per a què, com dic jo, doncs per moltes dificultats que hi hagin, doncs les superes, no? Ella té una força i unes ganes de gaudir que podrà amb tot, no? I vam insistir molt en el que tinc que fer ara a curt termini per assolir el meu objectiu de futur.
Clar. Ara vas de dir que vas a quina edat tens ara, recordem, Àngela?
Ara, 19 anys.
19, ets molt joveneta, eh? Tu què has après de la Magda? Perquè ara t'escolten tots, eh? Què em diries que has après?
Buah, de la Magda que he aprendido muchas cosas, pero una de ellas es que a la edad que tiene nunca se rinde y siempre quiere seguir estudiando y seguir aprendiendo. Y es una de las cosas que me motivaron mucho a la hora de conocerla, porque siempre me decía, estudia, 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 que es lo mejor. Y bueno, eso es algo que me ha dejado muy marcado.
Nacho, falta gent, no?, com la Magda, perquè participi més en aquest programa, no?
Jo penso que sí. O sigui, al final, com deies quan parles amb el Fabián, les taxes són les que són, d'abandonament escolar prematur, d'atur juvenil, i jo crec que aleshores que hi ha moltes Magdes amb ganes de poder col·laborar, el que falta de vegades és tenir informació sobre aquest tipus de projectes, i et diria també algo clau, que les empreses vulguin també alliberar part d'hores d'aquests treballadors, perquè la gràcia d'aquest projecte és que té lloc a l'empresa amb horari laboral.
Clar. Fabián, per tant, cal més intercanvi d'experiències, no?, entre els que comencen, com ara l'Àngela, que l'escoltàvem, de 19 anys, i la Magda, que fa temps que està en un món laboral. Faltarien més aquestes experiències, no?, per donar testimoni?
Clar, efectivament és que l'acompanyament, la mentoria, totes aquestes metodologies que al final el que volen és buscar un referent, no? Acompanyar, plantejar diferents camins perquè la persona pugui escollir, i ens cal elevar el reconeixement d'aquesta feina, no? I nosaltres, per exemple, hem reconegut a la Fundació Èxit els Premis FPCAT, no?, perquè experiències com aquestes són imprescindibles. Però clar, aquí el tema és que això cal convertir-ho en una política pública estructural, no? I a tenir molt assimilat, assumit que en el sistema sanitari, doncs, tenim metges de capçalera per cada persona, per acompanyar no? el metge de família. Doncs segurament aquí també ens falta una persona per acompanyar la trajectòria formativa i professional a cadascuna de les persones, perquè el que ens cal és posar més diners. Ens cal una finestra única i ens cal posar més diners en prevenció i no en cures o pal·liatius, no? Quan una persona ja s'ha perdut, doncs la intentem recuperar des del Servei d'Ocupació de Catalunya en projectes ja reactius, no? I per tant, jo m'atreviria a dir que som davant de la dècada de l'orientació i aquest acompanyament formatiu i professional. Crec que totes les polítiques que es faran en els propers anys aniran a reforçar tota aquesta estructura que és fonamental.
Nacho, fes-me una valoració, resultats i impacte social que està obtenint el que esteu fent.
Mira, si vols, a nivell de números, per aquest projecte han passat ja més de 5.400 joves a tota Espanya, perquè és un projecte que hem anat replicant fins a 12 ciutats. Aquí a Catalunya són 1.540 i pico joves.
Déu-n'hi-do.
Que Déu-n'hi-do. Però si parlem d'impacte, nosaltres el que mesurem sobretot és quants d'aquests joves realment continuen estudiant. Ja estem en el 76% d'aquests joves que continuen estudiant. Que tractant-se del col·lectiu del que parlem, entenem que és una molt bona xifra, que, bueno, que és la que ens anima a tirar-ho endavant i a fer-lo créixer.
La Magda abans ha dit, per a què, no? Per a què? Quin propòsit tens? Jo crec que el Nacho Sequeira, amb la Fundació Èxit, sempre has tingut un propòsit molt bonic, no?
Bueno, jo crec que el propòsit és tendir ponts. O sigui, al final crec que, malauradament, anem a una societat cada cop més polaritzada, on en una mateixa ciutat conviuen diverses ciutats. I llavors la meva obsessió és tendir ponts, perquè tinc la sort de poder transitar, si vols, entre aquests submons que hi ha dintre una mateixa ciutat, i crec que la gent té molt d'aprendre uns dels altres. I segur que la Magda ha après de l'Àngela i l'Àngela de la Magda, no? Crec que tothom surt guanyant.
Tots hem d'aprendre de tots, eh? Àngela, va, per anar acabant, de què t'agradaria treballar en un futur? Ara, amb 19 anys, què t'agradaria, on t'agradaria treballar?
Bueno, mi propósito es terminar la ESO, acabar la ESO, y hacer un grado medio en auxiliar de enfermería y pues ahí empezar mi trayectoria en la salud.
Molt bé. Doncs escolta, encara continuarà, no?, aquesta relació amb la Magda, eh?
Sí, sí, sí.
Molt bé. Magda, tu també estàs contenta d'haver conegut a l'Àngela? També t'ha portat. Què has après, tu, Magda, per acabant?
Ostres, doncs la veritat és que el projecte en si ha après molt, i de l'Àngela sobretot la seva forma d'enfrontar la vida, no?, i el futur, no?, i això em dona molta esperança, no? Per tant, el balanç que faig realment és molt, molt positiu.
Doncs escolta, us deixo un missatge. Àngela, molta sort en el futur, per al que t'estàs preparant. Gràcies, Magda, no?, per la teva dedicació cap als altres. Nacho, enhorabona per la iniciativa, que sens dubte és un gran suport per a molta gent. I Fabián, gràcies per donar-nos a conèixer aquesta història avui tan maca al Revolució 4.0.
Moltes gràcies.
Gràcies, molta
gràcies.
Sort. Gràcies.
Vinga,
gràcies a tots.
Fins ara. Adéu.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial, fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Acabem el programa i ho fem amb una frase avui de l'escriptora Karen Lamb. Atenció, perquè és una frase d'aquelles que cal rumiar perquè té un gran rerefons. D'aquí un any, potser pensaràs que tant de bo haguessis començat avui. O sigui que no posposem més el que vulguem fer. Siguem emprenedors i no esperem més. Comencem avui mateix. Gràcies, equip. Gràcies, oients. I ens retrobem demà, diumenge, a les 10 del vespre, a Catalunya Ràdio.
L'equip del Revolució 4.0. Chantal Llavina, Jordi Pi, Jordi Portals, Anna Cervera, Judit Sala, Marc Brugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo. Passa bé, passa bé, passa bé. Reach out, touch faith. Yeah.